Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora. Avui un passeu sense trucar una mica especial, Ricky.
Bon dia a tots. Gràcies, moltes gràcies per ser aquí. Amb nosaltres, avui sí, un dia especial.
Més pel Ricky, perquè avui és quan li donen el guardó i l'hem d'anar a recollir a Barcelona, per tant, que estem a la ciutat comtal. Ho hem enregistrat, eh?
Sí, jo vaig dir, escolta, si a casa envieu-m'ho per Amazon, però em van dir, no, que has de venir a buscar-ho. Dic, vale, doncs ja vinc. Bé, el que farem primer és parlar de la Universitat Carlemany.
Exacte, i una vegada més, doncs, amb la Elena Prieto, que és la seva rectora. I després, fins la una, avui els acompanyarà el nostre company, el que habitualment doncs, fa la tertúlia tret dels dilluns.
Que també la farà, a continuació.
I tant, avui fem treballar a l'Enric Fontbernat.
Ah, exacte,
eh?
Avui partida doble.
Això mateix. I també agraïm doncs, a la part tècnica al Sergi Fernández, així que també els hi desitgem que tinguin molt bon dia. I ja en directe, com és habitual, ens retrobem demà, que ja és divendres, eh?
Efectivament, aquí estarem i ja us explicarem què tal va anar la recollida del premi. Anem amb la Universitat Carlemany?
Anem-hi.
Som-hi.
I avui ens acompanya una vegada més, una vella coneguda ja, eh? Mm. L'Elena Prieto, que és la rectora de la Universitat Carlemany. I avui, Ricky, parlarem i ens parlarà de com és estudiar avui a la seva institució, de quin perfil tenen els estudiants, com s'ensenya i de quina mirada de futur té doncs, la Universitat Carlemany.
Elena, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricky Candela. Una més, com deia la Candela.
Una més.
Bueno, sí. Per cert, us ve molta gent de que, doncs, allò, el boca a boca, que en diuen, mira, hi he estudiat a la Universitat Carlemany, la cosa és fantàstica, t'hi hauries d'animar i apuntar-t'hi. T'hi ve molta gent d'aquest tipus?
Sí, m'agradaria que fossin molts més, eh? Però clar. Sí, comença a haver-hi aquest rum-rum en què tothom es va al final recomanant. S'adó que aquí a Andorra més funciona molt el boca-orella, que la gent ens recomanem entre tots. I sí, sí, certament van arribant persones que diuen, ah, van parlar de Carlemany, amics d'amics, i aleshores els van apuntant i satisfets de que sigui així. Això és que estem fent les coses mitjanament bé, com a mínim, no?
Oh, i tant, que sí.
Com per quant temps porteu, Elena?
Mira, nosaltres hem començat el 2020.
Oh, 5 anyets,
o sigui, és una universitat jove.
És molt jove, és home, jove, i
home,
tant,
home,
i tant.
Però bueno, ja són 5 anyets d'experiència, que està molt bé.
A veure, Elena, parlem del que es troba un o una estudiant quan entra a classe a la Universitat Carlemany.
Mira, nosaltres som tot online. Sí. Això sí que és un punt a destacar, no? I de fet és aquesta flexibilitat que atrau també molt a certs perfils d'estudiants, no? Que, per exemple, estan treballant o que estan o tenen responsabilitats familiars, doncs els funciona molt bé aquesta part. Online, què vol dir? Vol dir que no faig absolutament res presencial? No, hi ha coses, per exemple, hi ha programes que sí tenen part pràctica, que evidentment és presencial, no? Uh-huh. No tindríem un nutricionista que no ha fet cap hora presencial o un psicòleg que no ha fet cap hora presencial. Això crec que no ho entendríem ningú. Però en la majoria de programes l'alt volum és tot online, a un campus virtual, entren, tenen els seus continguts. Nosaltres tenim com una metodologia així com d'aula invertida, se li diu, que nosaltres aboquem tota la informació, tots els continguts, vídeos, les referències bibliogràfiques al campus, ells ho treballen i després hi ha dues videoconferències síncrones a la setmana, no? On el professor doncs, té tota aquesta part més d'enfocament pràctic, els fa preguntes, planteja dilemes, planteja estudis de cas perquè es treballin a l'aula de manera síncrona. Que hi ha alguna persona que no pot assistir a una videoconferència síncrona, cap problema. Es queda enregistrat i després ho pot veure en diferit, ho pot recuperar.
Molt bé.
D'aquesta manera, sí, es va treballant.
Escolta, quantes hores al dia s'hi ha de dedicar doncs, una persona que vulgui estudiar online? Quines hores ha de fer, més o menys, per fer el curs, evidentment?
Mira, aquesta és just una pregunta que sempre ens fan els alumnes. O sigui, quan entren, ens diuen quant de temps li hem de dedicar. I encara que faci una mica de ràbia, la resposta és depèn. Depèn, perquè hi ha persones que... Bueno, els ritmes d'aprenentatge també són diferents, eh? Aquí, o sigui, hi ha persones que tenen molta capacitat de treball o fins i tot tenim alumnes amb altres capacitats, per tant, són molts més o menys hores que l'ordinari, no? Però de normal, sí que li han de posar... Hi ha unes videoconferències sincrones que aquí són un parell o tres d'hores mínimes a la setmana. Després hi ha un treball de contingut, de referències, de consultar, que això és un treball autònom que fa l'alumne, que aquí és on depèn, però jo crec que aquí hi ha un volum d'hores interessant a posar. O sigui, no és evident, no? Al final és una carrera universitària i li han de posar aquesta atenció i aquest espai. Clar. Hi ha persones que s'ho distribueixen entre setmana, per exemple. Mm-hmm. Si fan dues hores a la setmana, o sigui, de dilluns a dijous, dues hores cada tarda. Mm. O hi ha d'altres que fan un sprint als caps de setmana, això també depèn de cadascú. I l'esprint de cap de setmana potser són 6 hores per treballar tot el contingut, fer l'activitat d'avaluació, 6-8 hores podem també treballar-ho, no? Això setmanalment.
El seu online, l'altre dia parlàvem amb Helena, de forma privada en aquest cas, doncs que dona possibilitats de muntar-t'ho tu com vulguis, exceptuant doncs aquestes videoconferències, que si no pots, doncs els pots recuperar en diferit, no? Però vull dir que tu pots muntar una mica com tu vulguis, perquè igual també pot ser que treballis o estiguis, embolicat en una altra història que també et requereixi unes hores, eh?
Sí, exacte. Aquí també hi hauria un punt, per exemple, amb el que has comentat ara, Candela, de les videoconferències que queden enregistrades, doncs seria una manera de facilitar aquesta flexibilitat, no? També hi ha un punt de la nostra metodologia que és més a més. O sigui, nosaltres, una assignatura, per exemple, per dir un exemple, de dates, comença l'1 d'octubre i acaba l'1 de novembre. Doncs, durant un mes, fan de manera concentrada una sola assignatura. Després, al mes següent, salten a la segona assignatura. Què tenim aquí de flexibilitat? Doncs que hi ha, per exemple, perfils d'estudiants que són directius, no? Mm. I tenen projectes professionals en certs moments de l'any o tenen punts de pics de gestió o pics de treball, de volum de feina en el seu camp professional i no poden atendre aquella assignatura. Però això no vol dir que es despenguin del curs, vol dir que, per exemple, aquella assignatura no la matriculen perquè saben que cada any hi ha tancament de comptes al febrer i no podran atendre la universitat. Per tant, no és només el dia a dia de l'assignatura, sinó també tota la progressió acadèmica. Aquí doncs, intentem com flexibilitzar-ho, per suposat, complint amb els requeriments d'assignatura, de coneixements previs i tot. Però sí que aquí hi ha un punt de flexibilitat que ajuda als estudiants.
Escolta, Helena, tinc una curiositat que em balla pel cap, no? Perquè, clar, quan arriba l'època dels exàmens, aquests exàmens es fan online, no? M'imagino.
Sí, nosaltres no tenim exàmens com a tal.
Ah, no, perquè anava a dir, clar, no. Quan fan els exàmens, qui vigila?
Clar. En veritat, l'imaginari col·lectiu és molt típic tenir la típica classe, no? De tots asseguts i un docent controlant que ningú copiï. Però no, nosaltres no. Funcionem amb una metodologia com més de learning by doing, que és com aquest aprendre a fer. Mm-hmm. I treballem molt l'avaluació contínua, hi ha moltes activitats, hi ha activitats d'avaluació cada setmana, de fet, hi ha un entregable, l'estudiant entrega una activitat d'avaluació cada setmana. I sempre està més enfocat a per exemple, a projectes, a anàlisi de casos, a una part més reflexiva de textos científics, per exemple. Si no hi ha com a tal un examen tipus o un tipus test, intentem escapar bastant d'aquí, mm-hmm. perquè no és ben bé la metodologia. Però sí, en tots els... En totes les ments és el primer que se'ns ve a això i amb intel·ligència artificial, no? que són els grans dubtes avui en dia de com ho abordem. Mm.
Helena, ja per acabar, doncs, els reptes acadèmics de la universitat a futur. Mm.
Què? Una gran pregunta.
Sí.
Mira, a nivell de reptes acadèmics sempre ens agradaria doncs, somiar alt, no? I tirar cap endavant. A nosaltres ens agradaria ser una universitat entre les que som aquí també de referència, no? Que l'alumne pogués comptar amb uns bons docents aquí, amb uns bons mentors, que nosaltres també des de la universitat, per exemple, promoguem tota aquesta part de millora en el mercat laboral, que nutrim una mica aquí la comunitat a través de la investigació. O sigui, realment el que volem és, o el que estem treballant és aquesta molta més vinculació amb especialment amb el país, no? Per poder nutrir i aportar aquest valor afegit. Aquest seria, sí, que siguem un agent de veritat dins de tot l'ecosistema, un actor principal. Uh-huh. Això sí que que ens agradaria, que no és poc, eh?
No, ja. Pas a pas. Helena Prieto, rectora de la Universitat Carlemany, una vegada més, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
I tant.
A vosaltres.
Un plaer, que vagi bé. Que vagi
bé. Moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal? Com estem? Doncs en aquest passeu sense trucar, avui, excepcionalment, el Ric i la Candela m'han donat la possibilitat i honor de suplantar-los per aquest programa. Doncs avui, doncs, el Ric i la Candela, ja sabreu una miqueta més tard que el Ric doncs, ha tingut un guardó per la seva trajectòria, diguem, radiofònica, i doncs avui està recollint aquest premi a Barcelona. Espero que d'aquí una estoneta li podem fer un truc i que ens expliqui doncs, aquest guardó que ja doncs, ha donat a l'Associació Radiofònica per a la seva trajectòria doncs, molts anys aquí davant del micro. Avui passeu sense trucar, doncs, dijous 15 de maig. Ens queden 230 dies per finalitzar l'any. Doncs, 15 de maig, un dia doncs, avui amb una certa climatologia, no diríem adversa, però que no sembla que és primavera. I una frase celebra que hem tingut avui per una gran persona del món del jazz, que molts us farà doncs, molt bons records, el senyor George Gershwin, que deia que la vida és com el jazz, és molt millor si és improvisada. George Gershwin, doncs per als que teniu records o memòria, Un americà a París, per exemple, Rhapsody in Blue i moltes coses més que ens ha fet aquest bon home en la seva, diguem, gran trajectòria musical. Com deia, climatologia, avui 15 de maig, cerca l'hora de sortir del sol, doncs, si no està tapada per els núvols, que es podria dir que ja comencen a estar per aquí, es ha sortit el sol a les 6 del matí, 32 minuts i 2 segons. No sé si és tan puntual, però bé, és el que en diu el Servei de Meteorologia. La seva posta serà a les 21 hores, 9 minuts i 15 segons. O sigui que també, aviam si és puntual, molt probable que per la previsió d'avui la posta no la veiem gaire, que serà més aviat minvada per els núvols i les precipitacions que estan previstes per aquesta tarda. De fet, els que teniu que creuar Port d'en Valira, s'ha previst neu a 2.400 metres. Bueno, suposo que serà aigua-neu, però és molt probable que trobeu alguna volva de neu per dalt del Port d'en Valira, que està a 2.407, doncs, que corona el Principat. Hores de llum diurna, doncs, també, si no el sol doncs, ens espatlla unes quantes, tenim 14 hores, 37 minuts i 13 segons de llum diurna. Els núvols ens en trauran algunes aquesta tarda, d'aquesta llum diurna. I el sol serà el punt més alt avui, a les 13:50, o sigui, d'aquí un ratet. Sí, també, doncs, aquests núvols, malauradament, no ens els tapen, però dubto que veiem el zenit, perquè com s'estava nuvolant aquí en camp, no pinta bé. Fase lunar és givosa minvant i temperatures d'avui, depèn de les parròquies on esteu, però es preveu entre 5 i 18 graus. Dites i refrans, maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol. I també la mosca diu, deixo el bou i a l'asa vaig. Bé, tenim santorals avui. Dentre d'aquest santoral tenim Sant Indalecio, Sant Torquato, Santa Joana de les Otonac, Sant Isidre Labrador, aquest ja el tenim més conegut, Santa Dimna i Santa Dionísia. Avui tenim celebracions també. Celebracions, doncs, una molt important, doncs, totes en tenim una. Dia Internacional de les Famílies. Una altra cosa que, bueno, per als andorrans no és cas, perquè no han tingut que anar a omplir files, encara que en països s'han tret aquest servei militar obligatori, és el Dia Internacional dels Objectors de Consciència, o sigui, els que us ha tocat fer la mili i no heu volgut que heu sigut objectors de consciència, tenia un dia per a vosaltres, els que després ja s'ha tret el servei militar obligatori per a Espanya, per a França i altres països, doncs ja no és un dia que ja és per celebrar, perquè ja no teniu aquesta obligat compliment d'un pla de files a l'exèrcit. Després tenim Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, el Dia Mundial de la Mucopolisaridosis, el Dia Internacional del Pisco, i això es celebra a Xile, també. Bueno, no oblidem que 15 de maig, més aviat, entrem a la part, diguem, que li agrada al Riqui, més de la part de l'esfèric, com es diu. 2002, equip de futbol espanyol, el Real Madrid, guanya el Bayern Leverkusen per 2-1, el que li va suposar, doncs, la seva novena Copa d'Europa. La final es va jugar en Hampden, el parc de Glasgow va a Escòcia, i Zidane va ser un dels protagonistes d'aquesta final gràcies al seu històric gol de volejada. Una altra cosa que m'he trobat, segurament molts hi heu pujat, si heu anat a la capital francesa, a París. Avui, en el 1889, la Torre Eiffel obria les portes al seu públic. O sigui que, déu-n'hi-do, ja quants anys que sobre la dama de ferro, com en diuen allà, molt públic hi puja cada any, i doncs encara està aquí, malgrat que doncs, durant la Segona Guerra Mundial s'havia plantejat doncs, desmuntar-la i fondre-la per fer peces d'artilleria, però per sort no va ser així i encara en podem gaudir. 1905, avancem una miqueta, ja en el segle XX. L'estat de Nevada, als Estats Units, comença a crear la ciutat de Las Vegas, quan es venen 100 acres en els que es construirà el centre de la ciutat. O sigui que Las Vegas ja, doncs, ja porta doncs, 120 anys d'existència al mig del desert. Una miqueta més a prop, 1928, una rateta que molts infants ens agrada i alguns hem anat a visitar el seu parc també a França o d'altre cantó de l'Atlàntic, Mickey Mouse es presenta en societat per la primera vegada en Plain Crazy. 1940, anem avançant, Estats Units, els germans Dick i McDonald's obren el seu primer restaurant McDonald's en San Bernardino, a Califòrnia. O sigui que els germans McDonald's doncs ja fa anys que alimenten una gran part, diguem, de tot el planeta i es van expandint. Tenim naixements també en aquest 15 de maig. 1905, Joseph Cotten, un actor americà. 1909, James Mason, un actor britànic. I 1948, el Brian Eno, un músic britànic. 1953, més a prop, i per als que sou més melòmens, també músic britànic, fa 71 anys, Mike Oldfield. Doncs aquí tenim un tros de moltes composicions que ha fet Mike Oldfield, en tindrem més durant el programa. Cert que la seva trajectòria musical bastant important, i no sempre doncs, tothom associa Mike Oldfield a una certa tipologia de música. 1955, una persona doncs, que tenim activa a les pantalles de la televisió espanyola, el gran Wyoming, humorista, compleix 69 anys avui, si ens escolta, doncs el felicitem aquí des de Ràdio Valira, Cadena Pirinaica. 1972, un pilot molt a prop d'aquí del Principat, Isidre Esteve, motorista, 52 anys, Isidre, jo tinc el plaer de conèixer-te personalment, una abraçada, que tinguis un gran dia. Malauradament també, 15 de maig, doncs, hi ha gent que ens han deixat en aquest dia. Manolo Galván va ser un cantautor espanyol de balades romàntiques i el líder de la banda Los Gritos. Mor un 15 de maig el 2013 a l'edat de 86 anys. Te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Doncs va ser un cantant argentí d'origen espanyol que va Aquí m'he perdut en papers. Sí, cantant argentí d'origen espanyol, nascut en el 1946, fa 11 anys, doncs, el líder de la banda, Los Gritos. O sigui que, bueno, a part de gritar i de cridar, també cantaven molt bé. M'he saltat una línia, per això m'havia perdut. També ens ha deixat el Narciso Ibáñez Menta, va ser també un actor argentí, va néixer el 1912, va traspassar el 2004, fa 20 anys, va ser el padre de Chicho Ibáñez Serrador, creador de un gran programa de la infantesa d'alguns nostres a la televisió espanyola, que va ser 1, 2, 3, Responda otra vez. Qui no recorda la carbassa, doncs, que feia en part protagonisme en aquest 1, 2, 3, i també va ser, doncs, Victoria Abril, una de les primeres aparicions que va fer a la televisió com a safata en 1, 2, 3. Anirem als titulars dels diaris de paper de la premsa andorrana. Diari d'Andorra, doncs, a primera plana tenim les ombres i les llums de l'acord d'associació. Bé, doncs, aparentment, encara, doncs, no hi ha tota, diguem, la claror sobre això, doncs, aviam com s'hi posa més llum. Altre titular, doncs, noves ulleres cada any per als nens, hi ha un a nivell de la CAS, també. La Massana cedirà terrenys el mes de juny, també, doncs, per al tema habitatge. I doncs, ja ho vàrem comentar ahir a la tertúlia, la Vicky Marrugat, doncs, ha sortit electa en les eleccions de la Creu Roja. Després anem a premsa digital, en el Bon Dia, que el Bon Dia, com tots desitgem també tenir un bon dia. La Massana cedeix parcel·la pública a la Farga-Rossell per al Parc Públic, com anunciava també el diari d'Andorra abans. Bueno, serà un govern i aixecarà pisos de lloguer assequible per fer prefabricats en fusta, com els Escaldes. I els habitatges de Roda de Sansa, bueno, seran entre 464 i 723 euros al mes, trasters a part. També la casa financerà, doncs, ulleres noves quan hi hagi una dioptria més important. Creu Roja va atendre més de 3.000 persones, la meitat més que el 2023. I l'alcalde Pere Mola presidirà la Mancomunitat d'Escombraries, doncs, això, a Pirineus. Anem a el Digital Andorra, que ens diu... Aquí el tenim. Silvestre s'obre si la piulada és masclista. Està realitzat des del respecte a la ideologia de gènere i la matriarcat i és reciclable. O sigui, bueno, hi ha doncs, discrepàncies per aquesta piulada del Joan Anton Silvestre que va fer. Altra informació del diari digital, Andorra Digital, doncs el salari mitjà puja fins al 2.047 euros amb 75 al febrer, un 2,5% més que el 2024, o sigui, l'any passat fa un any. Una miqueta, doncs, les informacions per la premsa digital aquí a Andorra, i ens queda, doncs, l'altaveu, que aquí el tenim. L'impost d'inversió estrangera no frena la compra de pisos perforants, o sigui, això del el tema de mals de caps encara amb el tema habitatge, hi haurà per fer molts articles més. Els pisos s'han encarit un 84% en només 5 anys. I també parlen del salari, i aquí és el salari mitjà, no el medià, 2.563 euros amb 70, un 2,2% més respecte a l'any anterior. Això una miqueta, doncs, els grans titulars de la premsa digital andorrana. Avantguàrdia ens diu que Antifrau investiga la DAGIA per frau a les ajudes als extutelats. O sigui que, bueno, doncs ja... Hi ha investigacions que estan en curs, i també un altre titular de La Vanguardia, que el senyor Trump, doncs, es vol guanyar a Síria. Bueno, ja veurem com se la guanya. De moment li han regalat un avió, aviam què en farà aquest home. Bé, com deia, avui hi ha una part, diguem, important per a tots els amants de la pilota, i és cert que ens juga, doncs, un espanyol contra el Barça a les 21:30. I aleshores, arran d'això, com nosaltres aquí a la Recadena Pirinaica tenim doncs, aficionats de molts equips, entre altres de l'Espanyol i entre altres del Barça, doncs farem una trucada a l'Enric Sorribas, que és periquito, com diuen, per donar-lo una miqueta doncs, el seu tarannà d'aquest partit, d'aquest derbi a Barça-Espanyol. L'estem trucant, aviam si ja el tenim aquí. Enric, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia, Enric, com estem?
Entre Enrics ens entendrem, no?
Correcte.
Exacte. Bueno, com et deia abans que entressin aquest directe, aquest vespre Espanyol-Barça, 21:30, bueno, sensacions, pressentiments, intuïcions, què ens pots dir?
Home, aviam, són partits, jo aniré a veure. Home, és un partit que sempre és complicat, perquè jugar contra el Barça o el Madrid són equips que són molt complicats de jugar, però bé, com a vegades la sort també hi és, i bueno, doncs per què no es pot guanyar, no? Jo sempre soc de l'opinió que jo vaig a tots els partits creient que guanyaré i després ja m'ho trobaré, no? Per tant, jo l'expectativa sempre la tinc a favor del meu equip.
Bueno, això és una cosa que és ben normal, no? Per dir-ho així, defensem els colors de casa, no? Per dir-ho així.
Sí, home. No, bueno, jo conec molta gent que sempre va predisposada a perdre. Jo et dic, jo en aquest cas he de ser d'aquests bobos positius o optimistes i sempre bueno, vaig amb la il·lusió almenys de patir segur i, home, i si sona la flauta, com es diu, i guanyem, doncs mira, escolta, festa grossa, no? Perquè sempre és un punt afegit guanyar el Barça en un derbi.
Sí,
és una cosa que no s'hi dona gaire.
Sobretot que, bueno, el Barça amb tot el jovent que tenen estan una miqueta doncs, bastant pujats d'ànims, també, per l'encapçalament de la Lliga que tenen i els últims partits que han fet, malgrat que han perdut, diguem, a semifinals de Copa d'Europa.
Sí, tenen un equip que per mi és el resultat que han tingut és millor del que tots podíem preveure a l'inici. No tinc, jo vaig dir a la segona jornada, aquí hi ha testimonis a l'emissora, que vaig dir que el Barça guanyaria la Lliga perquè jo crec que el seu rival principal no estava compensat, però a mi el Barça, amb tot i això, m'ha sorprès molt gratament en quant a lo que és el desenvolupament que ha fet durant tota la temporada. No? I jo confio en que tenint ja més o menys el títol a tocar, doncs vinguin una miqueta més relaxats o amb una... I així doncs ens donin a nosaltres a més d'opció de guanyar aquest partit, no?
Il·lumina el meu desconeixement, però tinc entès que juga a Cornellà, no?
Sí, es juga a Cornellà al camp de l'Espanyol, que és bueno, Cornellà al Prat, i sí, allí doncs, estarem uns 40.000 animant, aviam si entre tots som capaços de portar el resultat cap al nostre costat.
Del nou estadi del Cornellà, perquè evidentment és el nou estadi, l'aposta, diguem, per al club va ser bastant més agosarada que no pas al Nou Camp, també potser no era factible, perquè és estadi, tota una zona, diguem, comercial, o sigui, és no només tenir un estadi, també és una vida, a un entorn, també.
Sí, l'Espanyol, un cop vam haver de marxar de Sarrià per raons així, d'aquí algun dia això es podria fer un programa a part, doncs l'Espanyol va anar a l'Estadi Olímpic, on ara està jugant el Barça, i es va decidir doncs, que era important tenir patrimoni propi i aleshores a la zona on més factible era, a prop de Barcelona, en aquest cas era just en el llindar entre Cornellà i el Prat, i es va decidir doncs, apostar per un model que donés vida o més moviment i no solament fos una estadi de futbol que durant la setmana podia quedar buit. No? Allí s'ha donat un cert moviment diari, perquè a més hi ha un centre comercial molt important, i ara al seu costat també estan fent un hospital. Per tant, és una zona que s'ha remodelat i diguem-ne, que s'ha urbanitzat de manera prou correcta.
Bueno, desitjant que ningú es faci mal, quan l'hospital estigui vigent, ho tindran encara més a prop, segons els ferits que pugui haver a l'estadi, per portar-los allà a fer les primeres cures, no?, per dir-ho així.
No, esperem que no hi hagi malalt, i l'avantatge que tenim a l'Espanyol és que de tant patir, del cor difícilment tindrem algun ensurt, saps? Perquè és altra cosa, no?, però patir, vaja, fer de Déu.
Bueno, sabem que tots que hem desfibriladors, però que no es facin servir aquest vespre per els aires del cor que podrà haver-hi, per algunes persones, que disfruteu moltíssim del partit, i bueno, com es diu, no? que el millor guanyi, no? Per dir-ho així.
Bueno, en aquest cas, que guanyi l'Espanyol, ja em sap molt de greu, però jo em necessito més que ells, per tant, en una vegada que directament la moneda ja caigui cap al nostre costat.
Sí, però del que dius tu, Enric, dius encara que els dos equips tenen les seves qualitats, no? Però si avui el que guanya, si guanya l'Espanyol, i tant de bo jo et desitjo que pugui ser així, perquè ho celebris encara més, dius, haurà sigut millor que el Barça, o sigui que no és perquè... Bueno. Això és una miqueta David contra Goliat, no?, per dir d'una manera.
Sí, sí, absolutament. El que passa que per mi el futbol és l'únic esport on a vegades els mèrits esportius els veuen reflexats amb un resultat, perquè el resultat és sempre... El futbol normalment és un resultat que és molt justet, 1-0, 2-0, 2-1... Aleshores fa que moltes vegades tu puguis tenir mala sort i un partit, doncs, mereixent-lo guanyar, no el guanyis, no? La resta d'esports és més complicat. Aleshores, doncs, per lògica i per capacitat i per potencial, evidentment, el Barça doncs seria Goliat, i nosaltres som el petit David i aviam si doncs, tenim sort, no? I amb un cop de fonda, doncs, aquest cop podem guanyar a Goliat.
Sí, que la fronda, diguem, el títol s'hagi molt lluny i entri bé, no?, per dir-ho així.
Exacte.
Bueno, ja veurem si aquestes frondes les tenen ben diguem, encerades, els de l'Espanyol aquest vespre, i totes les bones pedres que seran pilotes doncs puguin entrar al fons de la gàbia, que no hi hagi tampoc massa, diguem, dilema per al tema de l'arbitratge vídeo, perquè sembla que segons quins partits encara és una cosa que es té que acabar de polir.
Això és un drama, i ahir va haver un exemple amb l'Alavés València, que és una mentida que tenint l'opció de revisar i canviar, i bueno, és un desastre, i al final ja no saps si és perquè són molt dolents o perquè ho fan a posta, no? Aquest és el dubte que ens queda.
Ho deixem així, o si no, diguem potser que els àrbits digitals se'n vagin a fer classes amb els del rugbi, no? Perquè potser ho tenen millor controlat els del rugbi que els del futbol, en aquest cas.
Bueno, en el cas d'ahir va ser l'àrbit de camp. L'àrbit del VAR, no? El tecnològic, va dir una cosa perquè s'ho revisés, perquè el que havia assenyalat el del camp era erroni, i el del camp va dir que no i va mantenir la seva versió. O sigui que, bueno, són coses molt rares.
El de camp tenia potser més mil ulls que no pas l'altre, i aleshores tenia aquesta divina, diguem, ciència. Sí, Enric, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí aquesta estoneta per telèfon, i bueno, que disfrutis molt del partit d'aquest vespre.
Perfecte, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Enric, fins aviat. Bé, doncs, el temps que el contactem, tindrem també doncs, un altre habitual de la tertúlia dels pilotes amb el Riqui, de la tertúlia també que protagonitzo i que dono vida aquí a Ràdio Valeria Cadena Pirenaica, el Josep Maria Cucalón o el Cuca, per als més propers i íntims, que ell, evidentment, doncs, defensarà la bandera culer, com diuen, blaugrana del Barça. Em sembla que ja el tenim al telèfon i en breu estarà aquí amb nosaltres aquest gran, també aficionat a multisport, perquè el Cuca, entre futbol i també el bàsquet, déu-n'hi-do. Senyor Cuca, Josep Maria, bon dia, com estem?
Com estàs, Enric?
Què tal? Bueno, fa res, uns segons, per no dir menys d'un minut, estava amb l'Enric Sorribes, que evidentment, en bon perico, doncs, té moltes il·lusions per aquest vespre. Tu, com molt bon, diguem, blaugrana culer, per dir-ho també de les dues maneres carinyoses, aquest vespre quines expectatives tens?
A veure, jo espero que puguem guanyar la Lliga, no? Això vol dir guanyar. Això vol dir guanyar. Tot i que sent un derbi, penso que pot passar de tot. Hi ha molta rivalitat entre l'Espanyol i Barcelona i, bueno, normalment els derbis han demostrat doncs, que bueno, els jugadors hi posen una mica més d'esforç del que normalment hi posen i a vegades hi ha sorpreses. Per tant, no descarto de que el Barça ha de jugar i ha de lluitar al màxim per poder proclamar-se campió de Lliga, ja que ens falten dos punts i com abans els aconseguim, doncs abans serem campions. Per la resta, doncs, bueno, desitjar que hi hagi esportivitat, que no passi doncs, el que va passar fa un parell d'anys, si es celebra si es celebre el títol de Lliga, si és que es guanya, i que hi hagi esportivitat i bon rotllo, que és del que es tracta, que al final el futbol és un joc.
No, del que dius, Cuca, és cert que bueno, el Barça, que guanyi aquest vespre o que guanyi en els pròxims partits, és campió de Lliga sí o sí. Això no hi ha dubte.
Sempre que guanyi dos punts, que són els que li falten, no?
Sí, sí, però... diguem...
falten dos punts respecte al seu perseguidor més immediat, que és el Real Madrid, i per tant ha de guanyar dos punts, si es pot guanyar. Mira, ahir no hauria fet falta això si el Madrid a l'últim minut va a l'últim minut, no, a l'últim segon, perquè va marcar el gol i ja es va acabar el partit, doncs hagués empatat, ja hauria perdut dos punts i ja serien campions matemàticament. No va ser així, el Madrid doncs lluita per lo seu i per tant no hi ha que despistar-se, que l'avantatge que li portem al Madrid és molt gran, però s'ha de guanyar dos punts i que no, ningú es despisti pensant que ja està fet. Està quasi fet, però no està fet del tot. S'han de guanyar aquests dos punts. Això també ho ha dit el Flick, perquè els jugadors no se li despistin.
Sí, del que dius, Cuca, també el fet d'haver doncs, malauradament perdut fa pocs dies doncs, 4-3 en semifinals de Copa d'Europa, això potser encara dona més ganes als jugadors de concloure la Lliga ràpid, no? Potser per al Barça?
Evidentment. A veure, el Barcelona tenia com a objectiu els tres títols. Per mi, justament, els de l'Inter segur que pensen que va ser injustícia. Però, bueno, per mi, justament, perquè va haver un atracament, al meu entendre, doncs no va poder ser, van quedar eliminats amb el cap molt alt, però torno a dir, el futbol és un joc i tots juguen per guanyar i algú ha de perdre, perquè un guanyi i un altre ha de perdre, i així va ser. Per tant, això és cert, que això és un al·licient més perquè els jugadors del Barça hi posin tot el que han de posar per poder guanyar la Lliga, i quan abans es guanyi, millor. Perquè queden 9 punts en joc a nosaltres, al Madrid ja només n'hi queden 6. Ara, en aquest moment, el Madrid està a 4 punts i, clar, si no guanyem avui, es quedarà 4 punts.
Correcte.
Tant, seguiran faltant els 2 punts en joc. No hi ha que perdeu de vista. Al rival no hi ha que perdre mai de vista, perquè... jo recordo lligues que s'han perdut al Camp Nou jugant contra l'Atlètic de Madrid, i d'això no fa gaires anys, eh?
Del que dius, el tema arbitratge sempre és una miqueta la part més controvertida, sí. També li he demanat a l'Enric Sorribes fa un momentet, bueno, esperem que aquest vespre entre l'àrbit de camp i l'àrbit de vídeo no hi hagi massa, diguem, divergència d'opinió.
Vale, jo el que espero és que hi hagi un arbitratge just, ni a favor del Barça ni a favor de l'Espanyol. Espero que sigui just, esportiu, i, escolta, que no es vegi per dir alguna cosa, tot i que el cuento va acabar bé, el que va passar la setmana passada amb el partit Barça-Real Madrid a Montjuïc, que tot i que va guanyar el Barça 4-3, hi va haver-hi un atracament a mà armada. I els rebuts de Real Madrid Televisió de pressionar i fer pressió als àrbits, doncs mira, en aquest cas van donar resultat.
Bueno, veurem, que sigui el més esportiu possible aquest vespre i que bueno, guanyi el millor o el que ho fa millor, per dir-ho així.
Davant de tot, el primer, l'esportiu. Després que guanyi el millor, que jo espero que sigui el Barcelona com bon culer, però que guanyi el millor, sí.
Bueno, ja ho veurem, 21:30, doncs el camp de l'Espanyol, aquest Espanyol-Barça. Moltes gràcies, Cuca.
Segurament hi baixarà, l'Enric segurament hi baixarà perquè
correcte.
Baixa tots els partits. Jo no hi puc baixar perquè demà tinc metge i llavors no hi puc anar.
Bueno, no sé si ja en farem 5 cèntims demà, aviam d'aquest resultat. Moltes gràcies, Cuca, una abraçada.
Gràcies a vosaltres per trucar-me, adeu.
Adeu. Doncs bé, ja hem tingut una opció doncs, de l'Enric Sorribas, Periquito. Hem tingut la versió també d'un blaugrana culer, doncs, el Josep Maria Cucalón. I ara trucarem a una persona també que a nivell de futbol ha animat uns campus aquí a Andorra, té una experiència futbolística més que immensa. Carla Riba, no sé si en uns segons podrà estar amb nosaltres aquí per enllaç telefònic, i ens donarà una miqueta el seu tarannà d'aquest Espanyol Barça que podem tenir avui a les 21:30 a Cornellà. No? És cert que, com deien els dos no diré auditors que també ens escolten, però els dos protagonistes que he tingut abans, tant l'Enric Sorribas com el Josep Maria Cucalón, és cert que hi ha molt aquest vespre sobre l'aposta del Barça, que ja pot ser programada campió de Lliga per el resultat que tindrà si guanya l'Espanyol, i ja sentenciada la Lliga Espanyola. Veurem això. No sé si el Carles Riba ens pot agafar el telèfon. De moment no. Ho intentarem potser una miqueta més tard, i si no, no passa res. Bé, una cosa que sí, com deia avui, a mi m'han donat aquest honor d'animar aquest programa del Passeu Sense Trucar al Ric i la Candela per una raó molt, molt concreta. El company Ricky Romero se li ha fet un premi, una menció d'honor als Premis de Ràdio Associació per la seva trajectòria de 50 anys d'aquí davant d'un micro. Li farem un truc, aviam si d'aquí un momentet, per saber aquest premi, com és, si és un micro, com es representa. Anirem a publicitat i tornem a trobar-nos d'aquí un momentet aquí al Passeu Sense Trucar.
Passeu Sense Trucar. A prop
de... A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. I ara amb MyPiri estalviaràs encara més. Acumula 1% en saldo. Estigues informat de totes les novetats. Rep cupons i promocions personalitzades. I a més, amb MyPiri Pay podràs finançar les teves compres per pagar-les còmodament entre 3 i 24 mesos. T'esperem cada dia de les 9:30 del matí a les 9:30 del vespre. Oberts per tu quan tu ho necessites. 100% preus. Summertime's in bloom. Step
Passeu sense trucar.
Tornem al Passeu sense trucar, que avui doncs animo jo. Em sembla que tenim el company Ricky Romero amb nosaltres per telèfon. Ricky, bona tarda.
Bona tarda, Enric, què tal, com estem?
Molt bé, en primer agrair-te la confiança per animar jo el programa, que, bueno, espero haver-ho fet el millor possible i al teu nivell, o intentar arribar-hi.
Segur, segur, ho hauràs fet fantàsticament bé, home, i tant que sí.
Bueno, una cosa, ja que et tinc, aquest premi, jo tenia el dubte vinguent, aviam, els Òscars és una estatueta, el César és una compressió, una cosa rara, hi ha la Ossa d'Or també per als premis de cine, com té un significat, diguem, físic, o és un diploma o una cosa així?
Doncs bona pregunta. No sé si és un diploma o no sé si és un objecte, no? Que en aquest cas, jo no sé, em dóna la sensació que serà alguna cosa així relacionada amb un micro, però no ho tinc clar. Per altra banda, tampoc tinc clar, perquè hi ha tota una sèrie de premiats. Jo, en aquest cas, doncs, bueno, és un reconeixement a la meva carrera professional i no sé si serà doncs el mateix premi que el, no sé, el Ricardo Ostrell, que ha estat doncs escollit millor en aquest moment, doncs, presentador, realitzador, professional en la ràdio. És que no ho sé, no tinc ni idea. I ja, no sé, això sortiré de dubtes a 7:45, que és quan està previst que comenci la cerimònia d'aquests 25è premis, crec que són ja 25 els anys que ho fa doncs Ràdio Associació de Catalunya.
Sí, el fet és que jo ara estava pensant, 25 anys de l'associació, tu portes 50 anys de ràdio, per dir-ho així.
L'any que ve.
Et podien fer president d'honor honorífic, diguem, ad vitam aeternam, per dir-ho així, de l'associació, perquè dobles quasi l'edat de l'associació i la fundació de l'associació.
Doncs, bueno, sí, pràcticament, no? Però vaja, ja estic content amb el que m'ha tocat viure, que és algo que, sincerament, i si avui tinc la possibilitat amb unes paraules de la gent que estigui, doncs és el que diré, no? És una cosa que realment no me l'esperava, i menys ja aquestes alçades de la pel·lícula, quan ja pràcticament, com aquell que diu, estàs posant doncs allò al final doncs a la teva carrera, no? Perquè dius, bueno, tampoc has d'estar-hi tota la vida. Per tant, bueno, pues no deixa de ser algo inesperat, algo que francament doncs m'ha fet molta il·lusió, perquè dius, hòstia, ja no et reconeixeran doncs els anys que has portat doncs treballant a la ràdio, i a més fent-ho amb diferents ambients, no? Perquè he tocat el tema del magazín, he tocat el tema de l'esport, i hi ha una cosa curiosa que sempre s'ha donat, i és que he sigut un home de parelles.
Sí, parelles tàndems, diguem, duos, per dir-ho així, no? O sigui, no en solitari, per dir-ho així, sempre no, algú per fer l'intercanvi.
Correcte, en solitari, l'època que em va donar pel tema musical, i tot i així vaig fer un programa amb el Carlos Herrera a Ràdio Miramar fa això, la tira d'anys, que, bueno, teníem un programa mixt, no? Ell presentava un tipus de música que li agradava i jo presentava un altre, doncs, que era el que m'agradava a mi, però allò va ser també molt curtet. Però sí que a partir del Ric i el Bernal, doncs sí, 24 anys amb el Pere Bernal, que el cel sigui, que segurament avui estarà molt content. Després van venir pràcticament 11 anys amb el Bernat Soler i també amb el Tani Sanabra fent la graderia. I després, aquí a Andorra, des de ja doncs, 14, amb la Candela Coll fent el Passeu sense trucar. O sigui que sempre la meva vida radiofònica bàsicament ha estat al costat d'algú. De tota manera, de tot el que he dit, prefereixo la candela que es dona, perquè els altres eren tios.
Forçadament, i t'entenc, i amb molt bon gust. Una cosa perquè els que ens escolten, important és que l'apartat de la menció d'honor s'otorga a proposta del jurat del Consell Rector de Ràdio i Associació de Catalunya. O sigui que no és dir, doncs mira, ho farem perquè porta tants anys i ens cau bé, perquè justament doncs, hi ha una trajectòria més que dilatada, diguem, de la que portes, per deixar-ho molt clar, perquè a vegades, avui dia, una miqueta com els diplomes de les universitats de Madrid, no? Que te'ls donen per quedar bé o perquè ets amiguet de...
No, en aquest cas, per el que sé i m'han explicat, doncs sí, aquest jurat, que, a més, presideix la Neus Bonet i tot un sèrie de professionals, entre els quals també s'hi troba el Sergi Mas, que fins fa poc doncs, també estava aquí amb nosaltres, a la cadena Pirinaica, i no sé, la Rosa Badia, el Santi Carreras, bueno, gent que, evidentment, és professional del món de la ràdio. Per tant, per mi encara té doble mèrit el fet de que hagin estat professionals de la ràdio ben contrastats i hagin escollit, en aquest cas, el meu nom per fer-me aquesta menció.
Doncs, mestre, si em permets la menció, que ho disfrutis molt aquest vespre, ja ens farà 5 cèntims quan tornes a estar aquí amb nosaltres als estudis de com ha anat tot això. A mi, per posar-me el peu a l'estribera, per poder també doncs, animar programes aquí a Ràdio Valira, i doncs, que la cerimònia d'aquest vespre gaudeixis al màxim d'aquest moment.
Moltes gràcies, Enric, moltes gràcies, i sí, ja em farem 5 cèntims de totes les emocions que estic segur que les tindré aquesta tarda vespre al Liceu, perquè a més és el Liceu, no?
Bon
espero
lloc.
Espero no cantar la Traviata.
segur que no, segur que no. Riqui, una abraçada a tots vosaltres.
Igualment, per tu i pel Sergi. Que vagi bé, gràcies.
Merci.
Adéu.
Doncs bé, acabarem aquest programa, us deixarem una miqueta de música de... com hem dit, un gran conegut musical, el senyor Mike Oldfield, amb un tema que ja reconeixereu de seguida, en breu informatius de la meva companya Liman Benataia, i després doncs, ens tornem a trobar per La Tertúlia.